Ràdio Silenci, el 107.4 de la FM.
Aquest programa ja ha estat emès anteriorment.
Benvinguts a l'Afell Llunars. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau l'Afell Llunars.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Benvinguts, oients habitants de la nau màgica Les Set Llunes, i moltes gràcies per acompanyar-nos en rigorós directe a través de la TDT, la app o la freqüència modulada de Ràdio Silenci, Ona Codilenca i Ràdio Caldes, o per internet. El nostre comandant, Edgar Colomé, és el tècnic de so, i la veu que escoltes ara mateix, Susana Nina, la bruixeta Set Llunes de la Garriga, clarivident a la teva disposició per massatges terapèutics, iniciacions i sessions de reiki, cartes astrals, cursos i consultes de tarot. Ens enlairem en el màgic i misteriós vol 191, programa 13 de la setena temporada, dirigint-nos a donar llum al màgic esoterisme, conèixer teràpies alternatives, descobrir tota mena d'enigmes i misteris i tot el món paranormal en general amb els nostres tripulants. En primer lloc, avui l'Esther Varas Doval, la psicòloga de la nau, a qui podeu fer-li preguntes en directe a través del Facebook Les Set Llunes, programa de ràdio, que ens parlarà dels sentiments que volem sentir i dels que no. Seguirem amb les prediccions de tarot per cada estació d'aquest 2015 per a cada un dels horòscops. Després, en Francesc Martínez Torrents, que és el coach d'aquí de la nau, ens parlarà de com ens afecta la música, i també li podeu fer preguntes en directe. Ja sabeu que us podeu dirigir al grup del Facebook. I abans d'aterrar, un raconet especial per la màgia de l'amor a Sant Valentí. Durant el programa pots parlar amb nosaltres, com et deia, en directe, i fer-nos arribar la teva pregunta per als nostres col·laboradors. Només t'has de dirigir al nostre grup del Facebook i participaràs directament al sorteig màgic de regals encantats i encantadors que et faran la vida més fàcil i feliç. Ves al Facebook, busca el grup de les 7 llunes, entre parèntesis programa de ràdio, deixa el teu missatge o comentari, o escriu-nos al correu electrònic del programa radio7llunes@gmail.com, tot seguit en lletres, radio7llunes@gmail.com. Si viatges amb nosaltres, ja saps, si ens acompanyes, puja el volum de la ràdio, l'ordinador, la TDT, perquè ja comença les 7 llunes. Comencem el viatge d'avui, doncs, a la sala secció Respiràs Viure, on Esther Varas Doval, psicòloga terapeuta que imparteix cursos al Col·legi Oficial de Psicòlegs, col·laborador de Ràdio Nacional d'Espanya, que ja ha aparegut a televisió més d'un cop, i a més és escriptora d'un munt de llibres publicats, i que us dona la possibilitat de fer-li preguntes en directe ara mateix al nostre grup del Facebook, com us deia, o deixar-les al nostre correu per respondre-les les pròximes setmanes. Bienvenida a la nave mágica Las Set Llunas, Esther Varas Doval.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Muy buenas noches. Ya hace unos días que no te escuchábamos.
Sí, no hemos coincidido, lo siento, hemos estado,
no pasa nada.
Un poquito liada.
No pasa nada, te echábamos de menos, solo que lo sepas.
Ay, ya vosotros.
A ver, hoy hablamos de los sentimientos, de los que queremos sentir, de los que no, pero para empezar, ¿qué son los sentimientos?
Ay, es una difícil...
Difícil pregunta.
Pregunta, difícil definición.
Todos lo sentimos, pero explicarlo, ¿verdad? Todos, es más,
claro,
difícil.
Claro, también, fíjate, depende de los autores. Cada autor da una definición de sentimientos, pero a mí lo que me gustaría hablar hoy y hacer, sí, es, en lugar de enrollarnos con la teoría, porque seguramente, sí, los oyentes ya tienen más o menos claro qué son los sentimientos,
yo,
porque han,
sí,
oído hablar mucho y hay muchos libros que tratan sobre eso, lo que me gustaría es ayudar, a través de un ejercicio que he aprendido en un curso,
uh-huh,
a identificar esos sentimientos que queremos manifestar y los que no queremos manifestar.
Muy bien, pues entonces, me parece genial.
¿Me parece? Sí, porque, insisto, la teoría está en todos los libros, pero ¿cómo se hacen las cosas? A mí es lo que me interesa.
Es mucho más práctico y nos interesa mucho más, yo creo que sí.
Sí, entonces, mira, lo que he pensado es que vamos a hacer. Vamos a coger papel y lápiz, uh-huh, o papel y bolígrafo, y vamos a escribir todos los 10 sentimientos que pronto, así, nada más pensar, se nos viene a la cabeza, ¿no? Y entonces hacemos una relación de todos esos sentimientos. Una vez que los hemos escrito, sin pensarlo, simplemente lo primero que se nos viene a la cabeza, vamos a elegir los 3 sentimientos que tenemos más a menudo. Al poder ser, nos centramos en los pensamientos positivos, ¿vale?
Sí.
Y luego, una vez que hemos elegido esos 3 sentimientos positivos, vamos a decir qué condiciones se tienen que dar para que yo sienta ese sentimiento.
Muy bien.
Una vez que hemos escrito las condiciones que se tienen que dar para sentir esos sentimientos, voy a hacer lo mismo con los sentimientos negativos. Voy a escribir primero al azar los sentimientos negativos que me vienen a la cabeza.
Vale.
Ahora pondremos un ejemplo. Luego voy a elegir los 3 que quiero eliminar de mi vida. No quiero sentir. Pero sí voy a escribir las condiciones que se dan para que se dan siempre en esos sentimientos. Ahora con un ejemplo vamos a ver, claro. Bien. Viendo una relación de sentimientos positivos y otra negativos, lo que me voy a preguntar es cuán exigente soy para sentir los pensamientos positivos y qué floja soy para sentir los negativos. Es decir, qué fácil es sentirlos. Sí. Generalmente todos en sentimientos positivos solemos poner pues alegría, amor, todas estas cosas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las condiciones que generalmente solemos exigir? Pues se tienen que dar muchas cosas. Es estar feliz con mi pareja, que me hagan lo que yo quiero, que me suban el sueldo, conseguir una casa, un coche, estar curada. Bien. ¿Y qué condiciones se tienen que dar? Todo eso es difícil, que se dé todo eso al mismo tiempo muchas veces, puesto que mi actitud tampoco beneficia nada. Sin embargo, los sentimientos negativos, los que quiero de alguna manera desterrar de mi vida, pues sentir rencor, ira, preocupación, ¿qué condiciones se tienen que dar para que se cumplan? Pues imagínate que me pisen el pie. Otras personas dicen, pues con cualquier persona que no me dé la razón yo me enfado. Es decir, si analizamos tranquilamente, una vez que hagamos este ejercicio, aunque lo he explicado un poquito rápido, las condiciones, las exigencias que ponemos para sentir algo positivo y para sentir algo negativo, es mucha más la exigencia que ponemos en lo positivo que en lo negativo.
Sí.
Esto deberíamos de darle una vuelta y analizarlo. Entonces, ¿por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no bajamos el nivel de exigencia para sentir una emoción bonita, agradable, positiva? ¿Y por qué no subimos el nivel de exigencia para sentir ese sentimiento negativo que yo quiero desterrar de mi vida?
Muy bien, muy bien.
¿Qué os parece?
Muy interesante.
Interesante, ¿verdad? Porque sí, todos nos damos cuenta de lo exigente que somos con nosotros mismos. Es decir, parece que no queremos sentir cosas bonitas. Parece que no, que aunque queremos, por un lado, racionalmente perseguir esa felicidad o ese bienestar, por otro lado, nos ponemos todos los obstáculos que conocemos para nunca conseguirlo.
Pues
¿vale?
Sí.
Entonces, uh-huh, a partir de ahora, yo creo que si esto lo reflexionamos y lo hacemos tranquilamente en casa, nos va a sorprender la respuesta a todos. Y a lo mejor conseguimos sentir más bienestar que malestar.
Y podremos ir cambiando un poco el chip y estar mucho mejor.
Eso es.
Muy bien.
Y ser menos exigentes cuando no deberíamos de serlo.
Muy bien. Uh-huh. Y aparte de esto que nos has contado, ¿nos recomendarías alguna cosilla más?
Pues mira, una vez que tenemos claro lo que queremos sentir, esto lo que nos va a ayudar es a cambiar la forma de pensar.
Ajá.
Entonces podríamos hacer un registro de actividades semanales, ¿vale? Para ver cuántas veces nos decimos o pensamos o llegamos a la conclusión de que tenemos simplemente ese sentimiento positivo y qué es lo que hemos hecho, y cuántas veces hemos manifestado ese sentimiento negativo y por qué, qué es lo que ha pasado. De esa manera nos ayudaría a todas las semanas pues llevar ese registro de pensamientos positivos y negativos y aprender a cambiarlos.
Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que no sé si cogeremos una libreta e iremos apuntando todo el día. ¿Qué nos recomiendas? ¿Irlo haciendo así cuando nos viene en la cabeza o hacer un resumen por la noche? ¿Cómo lo ves tú mejor?
Hombre, yo creo que al principio hay que escribirlo para ver de qué estamos hablando y qué sentimientos queremos tener y potenciar y cuáles son los que tenemos que desterrar.
Muy bien.
Sería interesante para imponer un hábito o crear ese hábito de conducta, tener una libretita, aunque no sea muy grande, e irlo escribiendo todos los días o por lo menos una vez a la semana, un recuento de toda la semana. Y esto poco a poco, una vez que hemos creado que hemos generado el hábito, pues ya va a ser automático. Entonces, seguramente ya no nos enfademos con tanta facilidad. Ajá. Ni será tan difícil estar, por lo menos, feliz o sonriente o optimista, es decir, cada uno lo que quiera.
Y encontraremos mejor la forma de poderlos cambiar. Sí, sí, sí.
Sí, por lo menos poner pocas condiciones que sean exigencias para sentirme bien, sino que voy a ser más flexible y a lo mejor no se tienen que dar todas las condiciones materiales necesarias para que yo esté bien. Ajá. Sino que voy a cambiar eso y voy a decir, bueno, pues a lo mejor voy a pensar en lo que tengo, voy a valorar lo que tengo y lo que soy, y entonces a partir de ahora voy a disfrutar de lo que soy, mejor dicho, y de lo que tengo, y luego, bueno, pues ya veremos.
Reconocerlo es el primer paso para poder cambiarlo.
Sí. Sería el primer paso, claro, una vez que identifico hacia dónde quiero ir, es más fácil ir hacia allí, pero si no sé ni siquiera lo que quiero sentir y lo que quiero desterrar de mi vida, es complicado, porque estoy distorsionada, o sea, tengo dispersa toda mi atención. Entonces, bueno, pues es un poquito más difícil el cambio que necesitamos o que queremos cada uno.
Uh-huh. A ver si se animan los oyentes, se hacen con una libretita que la puedan llevar en el bolsillo todo el día, ir apuntando sus sentimientos y todo lo que reconocen que pueden cambiar o cómo les sienta, y nos lo envían aquí el programa o te lo hacen llegar a ti y hacemos aquí un recuento de los deberes dentro de unos días. ¿Qué te parece?
Idea perfecta. También tengo que matizar que a lo mejor no hace falta llevar ese cuadernito encima, porque para muchas personas puede ser mucho trabajo, pero sí tenerlo en casa y sobre todo hacer la primera reflexión para darnos cuenta de lo exigente que somos con nosotros mismos y los obstáculos que nos ponemos para llegar a ese bienestar que deseamos.
Muy bien, Esther. Pues recordamos a los oyentes que pueden enviarte sus dudas o sus preguntas en el Facebook del programa, Las Ayunas, o incluso en el correo electrónico radiosayunas@gmail.com, y que les irás contestando en próximos programas. Te quería preguntar, antes de que te vayas, por un libro recién publicado.
Sí.
cuéntame, que me he enterado.
Pues sí, me ha publicado recientemente en México, en este diciembre pasado, un libro que es muy divertido, que se llama Confidencias de una terapeuta, consejos prácticos para sobrevivir a una relación amorosa.
Muy bien.
Entonces es divertido porque, bueno, cuenta, pues más que nada el fondo del libro es para desmitificar un poquito a la figura del terapeuta y dar a entender que nosotros también somos humanos y que también lo pasamos mal ante ciertos casos que nos toca ayudar a la persona a resolver, ¿no? Y a buscar una solución.
La solución que pueda ayudarle, sí, sí, sí.
Sí, entonces, bueno, pues lo he escrito en tono, pues divertido, porque, ajá, bueno, creo que el sentido del humor es muy importante para salir de las situaciones que a veces son muy tristes, ¿no? Pero está escrito con eso, un tono jocoso. No es que me ría de las personas, porque casi todos mis libros son autobiográficos, ¿no? Entonces son casos que me han pasado a mí y casos también que han pasado en consulta. Pero sobre todo es, ¿qué es lo que pasa después de una consulta? ¿Qué le pasa a la terapeuta por la cabeza?
Ajá, en este caso, eso no lo sabemos. Sí, sabemos el paciente, los cambios que va haciendo, pero los de la terapeuta no lo sabemos.
Eso es.
Habrá que leerlo, pues. Habrá que leer estas confidencias de una terapeuta.
Sí.
Bueno, Esther, pues le dejamos aquí y ya nos irás contando cómo va el éxito de esta obra literaria. Muchísimas, vale, gracias y hasta dentro de 15 días.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y insisto, pensar en qué sentimientos queréis potenciar y cuáles queréis desterrar es muy importante.
Muy bien.
Entonces esperamos vuestros deberes hechos para dentro de 15 días.
Así, aquí estaremos con los deberes a puntito, señora maestra. Un besito, Esther.
Un besito.
Que vaya muy bien.
Muy fuerte.
Igualmente.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Taures, gran. Les set llunes. Amb Susana Set Llunes. Aquaris.
què ens diu el tarot per aquest 2015. I ho farem a través de les quatre estacions de l'any amb diferents cartes dirigides als 12 horòscops de la roda zodiacal. El tarot és un dels millors mètodes per predir o endevinar futures situacions, però també les presents i les que ja varen viure en el passat. Doncs totes elles ens fan anar per una banda o altra del nostre camí de la vida. No és una sentència el tarot, sinó més aviat una guia. Però també ens pot avisar de situacions perquè les puguem millorar o evitar si han de ser un destorb o problema per nosaltres. Una tirada no és fàcil, doncs requereix la comprensió completa d'aquesta ciència oculta i un coneixement profund de les cartes de tarot, dels seus significats, a més de la intuïció, el magnetisme i do, si és aquest cas del cartomàntic o vident en qüestió. Les 78 cartes del mall de tarot ja n'hem parlat algun cop, però us expliquem que revelen secrets sobre la vida d'un mateix i dels que l'envolten, a més de les diferents situacions i pensaments del que ens parlava avui l'Ester, que es pugui tenir en un moment de la tirada. I com he dit abans, del passat i del futur, o del present mateix. Però de moment, anem a veure com ens anirà el 2015 cadascun dels horòscops amb la tirada astrològica. I si necessites mirar quelcom de la teva vida, com anirà o com millorar-ho o com canviar, com et sents davant d'una situació, etc., a part dels consells que ens ha donat l'Ester, ja saps que pots demanar-me hora i ho mirarem ben mirat. Però ara, i com sempre, fem? Doncs comencem pel primer signe, que és Àries. Àries, l'hivern el tens marcat per la carta de les 8 monedes d'or i et parla d'estar tranquil i de serenitat, especialment de saber gaudir dels petits moments i no malgastar encara que la guardiola sigui plena. La següent carta ens diu 5 cèntims de com serà la teva primavera, Àries, i és la reina de copes, la que et prediu que no només cuidis de les persones grans que t'envolten i et necessiten, sinó que a més recordis que tu mateix t'has de cuidar tant per dins com per fora. A l'estiu tens l'arcà major anomenat el Mag i t'indica, Àries, que serà el bo i millor moment de l'any per portar a terme tot el que estaves esperant, les teves forces i les teves ganes. Aprofita, doncs, tindràs tot a punt per començar el camí cap a l'èxit. I ja cap al final d'any, per la tardor, millor dit, encara falta molt, però el príncep d'ors ja t'assegura un final feliç en el que tindràs tot el que esperaves d'aquest any i en el que començaràs a planificar i preparar tot el que t'espera en el següent, Àries. Per tu, Taure, que ets el següent signe, aquest hivern serà una temporada de canvis. Doncs la carta de la mort anuncia que deixaràs enrere tot el que ja no serveix per començar una nova època plena de novetats. A la primavera, el 7 d'ors, et demana que siguis prudent amb la teva economia. Doncs si vigiles, Taure, podràs preparar-te per passar un bon estiu. L'estiu, el 6 d'ors, et prediu unes vacances en les que celebrar i festejar tota la feina feta fins ara, Taure. Serà com arribar dalt del cim i cridar als quatre vents que ets el millor. I els del teu voltant t'ajudaran a viure unes caloroses dates màgiques. Per la tardor, la carta del penjat et recomana, Taure, que meditis bé les passes a seguir a partir d'ara i proposar-te noves fites que, per molt llunyanes i difícils que les vegis, les podràs arribar a aconseguir, Taure. Anem amb bessons. Aquest hivern, bessons, la carta del 9 d'espases et recomana que no et facis mal amb els teus propis sentiments. Intenta trobar el costat positiu a totes les situacions que vius i així podràs ser més objectiu i que les coses vagin millor. A la primavera, tots els bessons del zodíac estareu regits per la carta del 9 de copes, que anuncia una època plena d'amor i bons sentiments, tant per part vostra com per part de tots els que estan al vostre voltant. La següent carta és el rei d'ors, per l'estiu dels bessons, que us diu que tindreu l'economia al vostre favor per poder fer aquell viatge o projecte que heu posposat gairebé un any. I a la tardor, la carta del món prediu que aconseguireu els vostres somnis amb només proposar-vos-els. Així que mediteu bé què voleu, doncs la màgia us acostarà a tan ansiada felicitat amb molt poc esforç de part teva, bessons. Cranc. L'hivern pels crancs està regit per la carta de la temprança, que ens parla del poder de comunicació, d'estar en contacte amb els altres i de posar les coses clares sobre la taula. És moment, doncs, de dir tot el que penses. A la primavera, l'as de bastos t'ajuda a posar tot l'entusiasme i les teves forces tant físiques com mentals per poder aconseguir els teus propòsits, sobretot en el tema de la feina. A l'estiu, la carta del mall de tarot del 2 de copes t'anuncia un estiu d'allò més romàntic amb la teva parella. Així que si no en tens, estigues a la guait, perquè l'amor trucarà a la teva porta amb totes les seves millors intencions. La tardor reforçarà la teva salut, cranc, i les teves energies amb el 4 de bastos. Tu només hauràs de mantenir aquest equilibri cuidant el que menges i fent esport a l'aire lliure. Lleó. La primera carta per Lleó és el 3 d'espases, marcant el teu hivern. Així que no t'estranyis si comences l'any una mica melancòlic o trobant a faltar les persones que ja no formen part del teu voltant. Seguidament, a la primavera, el sol t'il·luminarà la ment i farà que comencis a obtenir les energies positives d'aquest 2015, fent que les teves idees comencin a ser fites més fàcils d'aconseguir, Lleó. A l'estiu, i pels voltants del teu aniversari, prediu la carta de la sacerdotessa que podries fer un curs o taller d'un tema que t'atrau des de sempre, però que tenies aparcat per falta de temps o de diners. I a la tardor, el 4 d'ors t'anuncia seguretat econòmica i fins i tot que puguis muntar el teu propi negoci. Això sí, hauràs de vigilar de ser dèspota, de no ser dèspota, amb els teus empleats, o podries veure't sol amb tota la feinada per davant, Lleó. Verge. L'hivern dels Verge ve marcat per la carta del 2 d'ors, explicant-nos que poses totes les teves forces i intencions a millorar la teva economia i també la familiar. Les coses fins ara han anat baldades, però ara ja vas per bon camí i podràs alliberar-te dels deutes abans del que havies planejat. Cap a la primavera tornes a tenir un 2, però ara és el 2 de bastos i assenyala que trepitges fort i segur per tots els terrenys de la teva vida, amb el caràcter dominant i les millors energies per no caure en l'intent i arribar allà on et proposis. El carro és marcat al teu estiu, Verge, i això t'anuncia viatges a dojo. Serà un estiu mogut, amunt i avall, però on tu ja tindràs les regnes ben agafades i podràs gaudir-ne com mai, sense patir per res, doncs la vida et somriurà. I finalment, a la tardor, Verge, amb la carta de l'as d'or, podràs dir que ha estat un dels teus millors anys, en el que ja solucionades totes les teves preocupacions i apreses les experiències, Verge, podràs descansar i meditar la teva nova meta. Balança. L'hivern de Balança ve acompanyat de la carta del tarot del 4 d'espases, que t'indica que les reunions i trobades socials estaran en auge, omplint la teva agenda, però també aprenent dels altres i trobant idees per millorar la teva vida. A la primavera, i amb l'agenda una mica més tranquil·la, aprofitaràs per fer tot allò que encara tens pendent des de primers d'any i reequilibraràs les teves energies i fets amb la carta de la justícia. Després, a l'estiu, Balança, tens la carta de les 5 monedes d'or, avisant-te que no gastis tot allò que tens en les vacances, que has de ser prudent si no vols que al tornar tinguis problemes econòmics que podrien perdurar mesos. Estàs avisat, així que procura organitzar unes vacances divertides però baratetes. I per acabar, Balança, dir-te que la teva millor estació de l'any serà la tardor, que ve acompanyada de la carta de l'Estel, que t'acostarà la bona sort i noves il·lusions en tots els àmbits de la teva vida personal i professional. Escorpí. Aquest hivern, la carta del 3 d'ors, t'augura treball en equip en el que hauràs d'esforçar-te i mirar de no sortir-te dels plans establerts pel grup. També hauràs d'estar més pendent dels que t'envolten, que ja t'aviso, que no et deixaran tranquil demanant favors a tota hora. La primavera dels Escorpí ve regida per la carta del 5 d'espases. Això indica que podries tancar-te una mica en tu mateix i sentir-te que els altres no t'entenen o no responen al que tu demanes. Però no pateixis, doncs si saps escoltar-te, t'adonaràs que la resposta la tens dins teu. Cap a l'estiu tens a l'emperador acompanyant els teus calorosos dies, posant el seu tro al teu abast perquè segueixis i vegis tot des d'un altre punt de vista i sabent organitzar no només les teves hores sinó a més aconseguint que els altres et segueixin al teu ritme. Per acabar, Escorpí, comentar-te que a la tardor tens el 8 de bastos, carta que en el tarot ens avisa de que podràs superar qualsevol obstacle que se't presenti. La carta del 4 de copes és per Sagitari, aquest hivern, avisant-te que ara que ja no esperes res, que ara que ja sembla que les coses han agafat una bona empenta, just ara serà quan podràs adonar-te que la felicitat és al teu costat. Per primavera, el 9 de copes t'anuncia uns 3 mesos molt romàntics, en el que tu estaràs per la parella i renaixerà l'amor com el del primer dia. I a més, la teva mitja taronja també estarà pendent de tu en tot moment. L'estiu del Sagitari serà ple de màgia. Un estiu d'aquells per recordar tota la vida. Potser una mica cansat perquè no pararàs de sortir amunt i avall, però la carta del 6 de bastos et promet que tindràs les forces i les ganes per poder-ho gaudir al màxim, Sagitari. I a la tardor, el 5 de bastos et recomana mirar més lluny del que trepitges per preparar-te si hi ha un bassal i no caure-hi enmig. Procura no començar les discussions i t'asseguraràs estar tranquil, Sagitari. Aquest hivern, Capricorn, segurament estaràs una mica llunàtic. Doncs la carta de la lluna és la que regeix el fred de Capricorn. No dubtis en somiar, però no t'oblidis de posar els peus a terra en tot moment. La primavera t'acostarà la tendresa i les persones que t'estimen. Tot semblarà de color de rosa i ho podràs gaudir gràcies als augurs de la carta que t'acompanya, el 3 de copes. Llavors passarà a acompanyar-te, Capricorn, el sum sacerdot, amb noves notícies i consells de les persones més grans del teu voltant, que faran que el teu estiu sigui molt especial, Capricorn. I ens queda la tardor, en la que la carta dels enamorats regirà els teus dies, Capricorn, fent que tot el que visquis en la parella sigui polit i arrodonit, i també que trobis diferents opcions per solucionar el que et preocupi. Aquari, aquests dies d'hivern semblarà que no trobis la manera de sortir d'un malson. Fins i tot a la nit et costarà dormir. Doncs bé, la carta del 7 de copes t'ajuda dient que la forma de sortir-ne és canviant pensaments i la teva conducta. Cap a la primavera ja veuràs, Aquari, com les coses canvien. Doncs la carta de l'emperatriu t'augura estabilitat personal i també econòmica, amb el que ja tindràs la seguretat que et faltava i podràs començar a tranquil·litzar-te i viure més harmoniosament. La torre és la carta que ens diu que aquest estiu, Aquari, podries tenir alguna sorpresa que esvaloti les teves vacances. Potser hagis de tornar del teu descans abans de planejat, o potser hagis d'anar al dentista. Sigui el que sigui, estàs avisat. Així que no marxis massa lluny si no vols poder tornar ràpid. Les prediccions per la tardor són les millors de l'any. Un moment màgic anunciat per la carta de la Roda de la Fortuna, on tot és a punt per ser com tu imaginis, Aquari. I l'única condició és que et posis mans a la feina després de planejar-la bé. I anem amb peixos? L'hivern ve marcat amb la reina de copes, per tant us podeu sentir una mica melancòlics i plens de compassió aquest hivern, així que són uns dies idonis per demanar perdó o per ajudar els altres. I que no et faci mandra, peixos, doncs ja saps que tot allò que fem ens ve després retornat i multiplicat. A la primavera la carta de les 9 monedes d'or et recomana que no et quedis segut, doncs és el millor moment per començar la teva nova empresa i fer créixer la teva economia. L'ermità et recomana passar l'estiu a la natura, a peixos, en un lloc on no et molesti la multitud i puguis rumiar i meditar en tot allò que has fet fins ara i el que vols fer un cop acabades les vacances. Planeja i descansa, així recuperaràs forces. I finalment, els auguris de tardor pels peixos venen de la mà de la carta del mal de tarot anomenada la força. amb la que aconseguiràs despertar totes les teves energies acumulades cap al millor objectiu que t'has proposat mai. Bé, doncs fins aquí les prediccions pel 2015 per cadascun dels horòscops de la Roda Zodiacal. Ara et demano que recordis que si t'agraden els horòscops setmanals o prefereixes els mensuals, si t'agraden més els consells dels arcàngels o les característiques de cada signe de la Roda Zodiacal, o si prefereixes alguna de les seccions que ja havíem fet anteriorment, perquè ho tinguem en compte per la pròxima setmana, ho has de dir al Facebook, al meu, Susana Set Llunes, o en el grup del programa de ràdio, també del Facebook, que trobaràs buscant les Set Llunes, entre parèntesis, programa de ràdio. I com sempre, també tens a la teva disposició el correu electrònic del programa, radiosetllunes@gmail.com, tot seguit en lletres, radiosetllunes@gmail.com. Espero el teu missatge, ja saps que només per escriure'ns amb la teva opinió d'alguna secció, pregunta o sugerència, entraràs a formar part del sorteig màgic i podràs guanyar nous i sorprenents regals, encantats i encantadors, que faran la teva vida més fàcil i feliç. Però si a més vols saber com t'anirà la setmana, el mes o alguna cosa que et preocupa, llavors demana moure pel tarot. El correu que has d'escriure tot seguit en lletres, radiosetllunes@gmail.com.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Entrem ara a la sala secció de la nau del coach, Francesc Martínez, a la que encara hi hem de penjar el rètol a la porta, però ho farem ben aviat perquè no ens renyin, Francesc. Molt benvingut, Francesc Martínez.
Hola, bona nit a tothom.
Molt bona nit. Ja t'he dit que haig de penjar el rètol a la porta. El veus encara sense penjar, la setmana que ve no falta, eh?
Això ens dona temps a poder crear coses noves, no hi ha problema.
Ja el posarem, ja el posarem, ja el posarem amb llumetes i ben maco. Avui volem parlar de com actua la música en nosaltres. Ara mateix aquesta està actuant relaxant-nos, eh?
Sí.
Com fa? Com actua la música en nosaltres?
Vejam, a través de la música estem començant a descobrir les potencialitats de l'ésser humà. M'explico. Hi ha un experiment que s'està portant a càrrec per part de la Universitat de Toronto, en la qual han començat a fer una anàlisi a través de mitjans, de radiografies, de fotos del cervell, de com actua el cervell quan se l'estimula de manera intensiva. I què han descobert? Han descobert que els músics tenen totes les àrees del cervell funcionant alhora quan toquen. I això ens ha obert moltes preguntes. Realment estem limitant el cervell amb el nostre potencial? L'estem utilitzant al 100%? Aquesta és una bona pregunta, no? Per començar.
Em fa somiar. Jo, per exemple, toco una miqueta el piano i, clar, s'està pendent del que posa, del que toques, del que fas, del que... Has d'estar amb el cervell i atent al que estàs fent, però total. I, a més, que et segueixin les mans, que et segueixi tot el cos.
Exacte. Doncs, bueno, us comento una mica com ha anat aquest experiment. Un cop vam veure que amb un d'aquests músics, és un músic més conegut, anomenat Sting, que per una sèrie de coses va fer-se aquestes anàlisis, vam veure que, ostres, el cervell d'aquest home està molt disparat, no? I van decidir entrar en un procés d'estudi. Van agafar tres tipus de persones, una persona que li agrada escoltar la música, una persona que és músic, i altres persones per comparar que fossin d'altres tipus d'arts escèniques o bé d'esport, no?
Molt bé.
Què van fer? Doncs entren en una màquina, aquestes per fer-te escàners.
El cervell i tal, no?
I en els altaveus i comencen a posar música, tant clàssica, com rock, com pop, i comencen a observar que totes les àrees dels cervells en totes les persones que hi entraven s'activen, però unes més que unes altres. A més, després fan aquesta operació una altra vegada, però fent-te tocar a tu el...
En el músic, molt bé.
En el músic, a tothom, a passar tothom per aquesta prova.
Vale.
Bé, tu aquí la gran sorpresa. Amb el músic, s'ha dit, continuaven activant totes les àrees mentre que a la resta no els hi passava això. I aleshores, bé, i per què?
Què és el que està passant exactament, no?
Doncs el que està passant és que, en aquest cas, en el tema dels músics, s'impliquen tots els sentiments, totes les sensacions, tot el que hi porta dintre. I se li activa l'àrea de la presència del jo, del meu conscient, de que estic ficat, estic fent una feina. Se'ns activen les àrees de les emocions, que això també passa en la resta de les persones. Se li activa l'àrea visoespacial perquè necessita saber on està, què fa i què deixa de fer. I sobretot, l'àrea de les emocions. Tornem-hi, a l'àrea de les emocions, l'àrea més primària, la que tenim més a dintre. Perquè si no fos això, no funcionaria. No podia transmetre sentiments i tampoc podria recordar-los.
Molt bé.
Que és la manera de portar-los cap endavant, no?
Molt bé. I això comparat amb els que no estan tocant l'instrument?
Doncs que
hi ha molta diferència.
Hi ha molta diferència. Perquè només s'activa una part.
Vale.
Quan no estan tocant i només estan escoltant la música, sí que se'ls activen alguns records, però l'àrea espaial no s'activa, l'àrea del jo no s'activa. En canvi, amb el que era esportista, doncs sí se li activava l'àrea del jo, però no s'activava amb la mateixa potència, no?
Vale.
Per dir-ho d'una manera molt gràfica, si agaféssim el cervell de totes aquestes persones i s'activessin els sentiments com si activaven el músic, tindríem unes línies traçades com si fossin el metro a Barcelona. Tot l'àrea connectada, tot en marxa, tot transcendint, fins al punt en el que podrien fer-li un test dient-li ara que no et transporta aquesta sensació, i n'hi han hagut músics que han contestat: estic a la Borgonya fotent-me una copa de vi. I comprovar-ho en el sistema, veient-ho amb la foto de l'escàner, el TAC, i sí, se t'està activant l'àrea del sabor.
Quina canya, sembla mentida, t'ho juro. És molt especial. Però això no vol dir que siguin més llestos ni menys llestos, sinó que fan servir més àrees alhora.
Això vol dir que són capaços de coordinar totes les àrees alhora.
I per tant, són més llestos, més intel·ligents, sabran actuar davant d'altres situacions més fàcilment, més bé?
Actuen més bé perquè tenen tots els seus recursos més entrenats i més posats en marxa. Aquesta és la part que a nosaltres ens interessa amb el tema del coaching, no? Donar-nos compte de que podem entrenar els nostres recursos per tenir-los en marxa i fer-los servir amb més eficàcia i amb més potència en els moments. I a més et permeten triar millor quina és l'arma que pots fer servir per passar el pas, no?
Molt bé.
Seguirem amb els exemples?
Sí.
També se sap que en certes persones certes músiques no els hi fan els mateixos efectes. Una persona que està molt nerviosa no li pots aplicar heavy metal. Ara, a una persona que necessita recarregar una energia per poder afrontar un moment important, com pot ser un esportista concentrant-se 20 minuts abans d'un partit intens, el rock li entra.
Molt bé.
Com ara nosaltres ens estem tant en aquesta musiqueta, aquest tram de rock.
Això ens anima, eh? Això ens anima.
Això ens anima, això ens posa
en marxa.
Ens fa
escoltar-te, ens fa escoltar-te.
Això ens anima, això ens fot en marxa.
Sí.
I això ens fa pendents a veure què és el que passarà.
Jo d'alguna manera ho compararia, aviam, per exemple, jo quan faig feines a casa, dissabte al dematí, per exemple, amb música. Vinga, i fas la feina, ni et molesta fent-la, ni et canses tant,
exemple,
i estàs distret amb altres coses.
Per exemple, sí, és que és així.
I és el que tu deies, segons quina música et poses, doncs estaràs més tranquil per meditar, per tal, o et posaràs les piles per fer la feina o per fer el que sigui.
Aquí està. És un motivador, és un element motivador d'una acció en concret. Per això també és molt recomanable trobar la música que molt li agrada. Jo us proposo un exercici.
A veure. Estic veient que no només la música amansa les fires, sinó que també les anima, eh?
Sí, sempre.
A veure,
sempre.
Aquest exercici, què podem fer?
A mi m'agradaria que us imaginéssiu tres situacions. Una, la que estiguéssiu ben tranquils, l'altra que estiguéssiu ben neguitosos i l'altra que necessitéssiu entrar en acció.
Vale.
I per cada una d'elles us preneu el vostre temps, us entreu a la discografia del vostre ordinador, del vostre iPod, dels CDs, i aneu escoltant quina és la música que més us agrada per cada moment.
trobar-ne una, el que dèiem, no? Per meditar, una altra per quan estem enfadats, una altra per quan tenim que carregar de piles,
per exemple,
i veure quina de les que escoltem o de les que ens agraden ens funciona més.
I això us servirà per poder-la convertir en el vostre mantra.
Ah.
Per saber, a base d'un entrenament, d'anar-la acostumant, que en aquella acció en concret aneu a posar aquella música,
ja l'associaràs,
les fas una associació i el teu cos es posa en marxa.
Molt bé.
És brutal.
No us faltarà posar-nos aquella música per tenir ja les piles carregades.
És més, us arribarà a punts el que anireu caminant pel carrer, sonarà allò per... i diràs, hòstia, aquesta és la meva.
Bueno, això ja ens passa, eh? Això ja sol passar quan escoltes una música que coneixes, no? I et canvia l'ànim.
Et canvia l'ànim, però moltes vegades diem... Quan diem que és la nostra? Però ens la tenim assimilada a un record.
Sí, sí.
Tant sigui...
algo que ha passat, a una fetxa, a una persona, sí. Sí, sí, sí.
I a més no només això us permetrà recordar-la, sinó poder-la triar de quan voleu utilitzar-la, quan no voleu utilitzar-la.
Està molt bé, això.
Jo m'he trobat amb persones que m'han dit, farem una cançó rock pel dia que jo em mori. Dius, però a veure, tu...
Per animar la gent?
No, perquè és la seva. I la gent que tenia al voltant va entendre que era allò el que tenien que fer. I es produeixen moments molt màgics.
Però llavors aquesta música amb ella en vida, per exemple, en l'exemple que ens estàs posant, amb ella en vida el fa actuar d'una manera, el fa sentir d'una manera, el fa recarregar-se piles o tranquil·litzar-se, el que sigui, aquella música és la seva, la que li agrada. I en l'altra gent, val, que si estàs connectat a aquella persona saps que era la seva música, saps? També els afectarà igual? No.
Els afectarà de manera diferent.
A cada un els portarà uns sentiments, a cada un els portarà una història diferent.
Els hi portaran records de com han actuat amb aquella persona, de com han estat amb aquella persona, de les coses, de les vivències
que hagin viscut amb aquella persona, amb aquella música.
Generalment, si tries allò, és un vincle d'unió.
Bueno.
I sempre et permetrà portar els records d'aquella persona al teu present i no tenir-la allò que diuen, s'ha perdido. No es perd, però no es perd per això. T'ha fet aquest vincle, no?
La tens aquí. Sí. Bueno, t'he anat canviant de tema, jo em sembla. No sé si
no. És que sempre es treballa sobre el tema de les emocions. Sempre.
Mm-hmm.
Sempre. Qualsevol teràpia, qualsevol forma de fer coaching, sempre toca les emocions i sempre acabem venint cap aquí.
Ara se'm ve el cap. Emocions i sentiments són el mateix?
Per mi, i per alguns autors, van molt lligades. Però no deixa de ser... que tenen un cert punt de diferència, no? L'emoció són 5 o 6 coses que són l'amor, l'odi, la tristesa, l'alegria, i després tu li pots posar un altre, i depèn de la intensitat, doncs hi poses un nou que és un sentiment, no? Que és l'amor o no sé què, no sé qual, però necessites aquesta base, no? Aquesta base és la que arrenca, i la pots arrencar des d'aquí.
De la música.
De la música, de l'art, però... La qüestió és tant que els que fan ni practiquen ni toquen la música desenvolupen molt més aquestes eines i desenvolupen molt més el camp. Per tant, us animo molt a que si us agrada tocar la guitarra amb 80 anys, doncs toqueu-la. Sentireu plaer. I si ve un nen i et diu, mama, jo vull aprendre a tocar la guitarra, cony, anima'l.
Sí.
No li farà cap mal. Que disfruti. Posa-vos-ho bé.
I tant que sí. Jo a casa tinc músics, ho haig de dir-ho. Alguns fan concerts i tal. Va, molt bé,
ja
molt bé.
Ja de fer una pregunta. Com porten el tema dels sentiments els teus músics?
Doncs molt bé. Sí. Són persones molt obertes i són persones així com que els demostren bastant. El nano potser una mica menys, però bueno, els homes ja els costa més, no? Les dones són més obertes en aquests temes, crec jo. Se'ns és més fàcil de veure'ns. No sabem amagar tant el que sentim.
És diferent.
Hi haurà homes de tota mena, també.
Sí que és veritat que hi ha un component cultural que ens ha marcat molt en èpoques pretèrides, però afortunadament ens estem traient aquestes coses de sobre.
Jo el que sí et puc dir és que quan estan tocant, dius, és que no són ells. Estan vivint, estan ficant-hi tot el que porten dins, d'alguna manera.
I t'ho transmeten.
I jo, aviam, espero que no m'estigui escoltant, si no em dirà, per què parles de mi a la ràdio? Però el meu nano, per exemple, jo en la vida sempre s'ha amagat per cantar. Ara he anat a concerts seus, està cantant i s'ho està passant pipa. No sé per què, perquè allà es deu deixar anar d'alguna manera, que tu dius, no? Treus tots els sentiments i treus tota la força que portes dins.
Mira, en Carlos Goñi, un músic conegut com a Revolver,
sí,
un dia em deia: jo vaig pel carrer, soc molt tímid, pujo dalt de l'escenari i estic al passadís de casa meva.
Sí. Pues això és una mica el que veig jo amb els meus nanos. Sí. Se'ls passa tot i fan un canvi total. Bé, doncs ho anirem deixant aquí. Alguna coseta més a dir sobre la música? Què ens recomanes a tots? A part de que busquem aquestes músiques que ens facin estar tranquils, negatius, o entrar en acció i anar buscant el nostre propi mantra, com deies tu. Alguna cosa més a deures?
Doncs no, simplement és això, busqueu-lo, treballeu-lo, val molt la pena. Val molt la pena.
Proposem als oients a que ens diguin quina és la música que els fa estar tranquils, quina és la música que els fa estar neguitosos i quina és la música que els fa entrar en acció. Si voleu proposar alguna més, vosaltres mateixos.
Exacte.
I en tornem a parlar d'aquí 15 dies. No, tu vens cada un cop al mes.
Un cop al mes.
En tornem a parlar d'aquí uns quants dies.
Endavant.
A veure si s'anima la gent i ens envien els deures, home.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Recordem que fas un regal, oi? En el sorteig.
Exacte.
Màgic. A qui pregunti o ens expliqui aquests deures que estem dient per en Francesc.
A les persones que agafin i contestin o emetin preguntes, ens emetin això de...
Un comentari, una suggerència, els deures...
Suggerències, que sapigueu que els tres que més ens agradin tenen una sessió de coaching gratuïta, Rubi, senyors.
Doncs vinga, nois, apunteu-se i envieu-nos les vostres proposicions, com dèiem ara, de músiques, i si no, doncs escolteu els programes anteriors, que en Francesc cada un cop al mes ens va fent aquí diferents propostes i ens va posant deures. Doncs res més, si no et queda res més a dir.
Doncs no, ara mateix.
Doncs no, i t'esperem. Moltíssimes gràcies per viatjar amb nosaltres. Jo m'he esplaiat aquí parlant de músics i de sentiments i m'ha quedat molt clar i buscaré això, les músiques que em fan estar tranquil·la, aviam si s'animen els oients, i si no, doncs practicarem amb el meu, vale? Amb els meus deures.
Endavant, i recordeu que la música sempre fes un camí cap al cel, un stairway to heaven.
Anda que no. Doncs vinga, anem cap al cel. Moltíssimes gràcies i fins molt aviat, Francesc Martínez Torrents.
Adéu, bona nit.
Tot el misteri a les 7 llunes.
Bé, no podem acabar el programa d'avui, el viatge d'aquesta setmana, sense parlar de Sant Valentí. Per començar, felicitats als valentins i les valentines, i també a tots els enamorats. Encara que aquí a Catalunya sabrem més aviat el 23 d'abril, dia de Sant Jordi, com a data dedicada a l'amor. Però bé, cada any per aquestes dates us he anat explicant anècdotes, històries, llegendes, curiositats, frases cèlebres i mil dades més sobre aquest dia i perquè és dedicat a l'amor. Si no ho has escoltat, ja saps que pots fer-ho a través d'ivox.com, on penjo tots els programes emesos en directe anteriorment, i també al Facebook d'aquest programa Les 7 Llunes. La que no us he explicat encara mai és la història que de tots els suposats Sant Valentins originals n'hi va haver un que diuen que és el més probable que fos el que ha arribat a fer-nos celebrar aquesta diada avui en dia. Aquest Valentí era un metge romà que es va dedicar a casar legionaris en temps de Claudi II, al segle III. Remuntem-nos, doncs, a l'any 270 i a la situació política d'aquella època per entendre qui va ser aquest heroi anomenat Sant Valentí. Claudi II, el gòtic, era un tirà emperador romà de bruts costums que havia ordenat a tots els cristians adorar 12 déus, i havia declarat que associar-se amb cristians era un crim castigat amb la pena de mort. Va manar i va prohibir a tot el seu territori qualsevol manifestació d'amor entre dues persones, incloent en aquesta prohibició tot tipus de celebracions nupcials. Que per què? Doncs perquè l'emperador Claudi només volia soldats, guerrers solters que defensessin amb empenta i sense sentimentalismes el seu vast imperi. I què va passar arran d'aquesta nova llei? Que va aparèixer el creient i humil cristià Valentí, bisbe d'Interamma Nagartium, molt a prop d'Assís, a Itàlia, com he comentat abans, era un metge que en romà que es va fer sacerdot i casava en secret a parelles que volguessin formar una família amb la gràcia del sacrament. I per això mateix el van tancar a la presó, sota el mandat d'Aurelià, el successor de Claudi II, on va introduir en la fe cristiana a la filla cega del carceler abans de ser decapitat el 14 de febrer de l'any 270, sent enterrat en l'església de Pèxades a Roma com a màrtir de la persecució cristiana. I així és com el recordem, representat per un angelet tirant fletxes que aboquen amor i passió a tots aquells que s'estimen. I com que aquesta data és una de les millors per fer rituals i encanteris d'amor, us he preparat un de facilet perquè pugueu millorar les vostres relacions de parella o per acostar a la vostra mitja taronja al vostre costat, si encara no us ha trobat. Com sempre dic, ni us acosteu a les màgies negres ni als amarres amorosos perquè una persona concreta us estimi com vosaltres voleu, doncs no sabem si la persona que desitgem que ens estimi és just la que el destí ens ha posat a la vista. I amb l'amarre sí que podríeu aconseguir que s'apropi, però no podria ser com esperàvem, segurament. I llavors la relació no aniria bé portant-nos només problemes. Però sí que podem fer perquè la relació que tenim vagi més bé, o si encara no tenim parella perquè ens arribi, però sempre sense anomenar tal qual o fulanito. Més aviat el que hem de fer és dirigir el missatge al nostre desig a veure'ns en parella, feliços, i no donar-li a l'espelma el nom de ningú. Recordeu això, que és important. Aclarit això, dir-vos que les energies, intencions i paraules que feu servir per fer aquest ritual seran el més important. Doncs com sabeu o podreu imaginar, el com ens el prenem i el com el fem seran el que ens influirà i farà que la màgia ens arribi o no. Per començar necessitem una espelma vermella. Si la teniu en forma de cor, molt millor. També necessitarem un platet amb sal, un got amb aigua i encens, que podria ser de roses o del que més us agradi, el que t'agradi a tu. I per últim, un llumí de fusta, amb el que l'encendrem i meditarem una estona amb el que li estem demanant a Sant Valentí. Deixarem que l'espelma s'apagui sola, sense bufar-la, i quan s'hagi consumit, l'agafarem i la llançarem a un lloc on corri l'aigua, que podria ser el mar, un riu, fins i tot el vàter. Però si com jo estàs conscienciat en que no podem embrutar la nostra estimada natura, millor si agafes les restes de l'espelma i de l'encens i els vas a llançar embolicats en un paper blanc a les escombraries de fora de casa al container. Així les energies de fora t'acostaran cap a tu, tal com has demanat el teu desig. Per finalitzar, has de tenir la sal 3 setmanes a casa i llavors llançar-la al carrer davant de la porta d'entrada de casa teva. I l'aigua la farà servir per regar una planta que tinguis també a fora al carrer, al pati, al balcó o a la terrassa. Ja només faltarà tenir una mica de paciència i esperar els resultats. Per últim, comentar-vos que a partir del dia 12 la lluna serà minvant, així que el vostre ritual donarà molt bons resultats si demaneu que s'emporti els problemes amorosos o sentimentals. I com a regal de Sant Valentí per tots els oients i habitants d'aquesta nau, les set llunes, teniu un 20% de descompte en els meus serveis de tarot, reiki i massatges. Però afanya't, doncs és només pel mes de febrer. Escriu-me a radiosetllunes@gmail.com i t'informaré de tot el que pots fer per millorar la teva vida amorosa. Bé, aquest ha estat el programa 13 de la 7a temporada, el vol 191 de la nau màgica Les Set Llunes. Moltíssimes gràcies a en Francesc, que encara el tenim per aquí. Molt bona nit.
Bona nit.
Et tornem a tenir d'aquí uns quants dies, eh? Tenim que fer els deures. Segueixo insistint perquè els oients facin els deures, ens els escriguin, ens els enviïn en el Facebook, en el grup del programa o a radiosetllunes@gmail.com. Gràcies per acompanyar-nos un cop més, petonets carregats d'energies, de colors, i que gaudiu de 7 dies màgics.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.